Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de natura. Ens aturarem primer al Parc del Mau, ja que l'Ajuntament ha posat protecció a la pedrera per evitar despreniments i accidents. A més, demà comença la prohibició de fer foc al bosc i també a prop seu. I encara més temes de natura, perquè demà la gent gran de Calella va a passejar per l'entorn natural de Barberà del Vallès. Obrirem un bloc educatiu parlant del programa Premsa a l'Escola que tindran els alumnes del Bisbe Sivilla el dia 29 de març. Per altra banda, el dia 25 de març es fa un taller de comunicació 2.0 i adolescents i els alumnes de 5è de primària estan fent uns murals sobre la volta ciclista que aquest any s'exposaran al mercat. Per altra banda, l'Ajuntament de Calella donarà ajudes per al foment de l'economia local amb 3 línies d'actuació, ja sigui per millorar físicament les botigues, propiciar contractes estables i subvencionant els emprenedors. També explicarem que els organitzadors de la processó del Divendres Sant fan una crida per recollir gent que hi participi il·luminant el camí. I en esports comentarem el podi que han aconseguit diverses patinadores artístiques aquest diumenge a Mataró. Doncs bé, comencem, com dèiem en titulars, parlem del Parc del Mau. Concretament, Esquerra Republicana de Catalunya celebra que s'hagin col·locat mesures de protecció a la pedrera del Parc del Mau. Els republicans alertaven que suposaven un perill per als visitants per la possibilitat de despreniments. Ara veuen bé que finalment s'hi hagi col·locat una tanca de protecció.
El regidor d'Esquerra, Xavier Casillanis, ha recordat que el seu partit ja portava al programa electoral de les passades eleccions municipals un projecte amb diferents actuacions que calen fer en el que anomenen pulmó verd de la ciutat.
La zona de la Pedrera és una zona que està oberta, que fins ara està oberta, només hi havia un tros cobert a nivell de tanca a la part superior, la resta estava totalment al descobert i creiem que és una zona perillosa, sobretot per totes les persones, ja no només infants, sinó també adults, que algú tingui la curiositat per apropar-se doncs, en aquella zona, que amb un petit descuit doncs, aquesta persona se'n pogués anar avall. No? Doncs això va ser un dels punts que vam reclamar, que creiem que s'havia de fer doncs, de forma urgent i finalment s'ha portat a terme. La cosa doncs, agraïm doncs, al govern de que hagi escoltat i hagi portat a terme aquesta situació el més ràpid possible.
Xavier Casillanis ha volgut destacar la bona sintonia que hi ha entre el seu grup municipal i el regidor responsable d'aquesta àrea, Marc Buch. Segons ell, en tot moment ha estat informat de l'actuació.
Nosaltres sempre hi ha aquest contacte i aquest feedback, sempre ha tingut feedback amb l'equip de govern, concretament amb el regidor Marc Buch. Sempre ha estat la persona que hem pogut parlar directament amb ell i crec que ens ha escoltat des del primer dia i totes les actuacions que s'han fet fins ara al Parc del Mau doncs, han sigut mantenint el contacte amb ell i com vam parlar d'aquest tema, doncs evidentment tant ell com nosaltres creiem doncs, que aquesta era una actuació prioritària a fer, no? Sobretot per prevenció i per seguretat a tots els que visiten el parc. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ells han fet aquesta actuació, que és una part, la part que queda coberta.
Esquerra Republicana de Calella segueix defensant la realització d'un projecte global i integral al Parc del Mau per a recuperar-lo també per a usos socials. Volen que amb els anys esdevingui un dels espais més visitats pels calellencs.
Seguim parlant de temes que tenen a veure amb l'entorn natural. Demà comença el període de prohibició de fer foc al bosc sense autorització. Aquest període es perllongarà fins al dia 15 d'octubre. L'objectiu és prevenir els incendis forestals. Cal tenir en compte que el 51% de Catalunya i el 65% del Maresme són zona forestal. En concret, aquí a la comarca hi ha 24.000 hectàrees de boscos, 23 milions d'arbres, o el que és el mateix, ens toquen 54 arbres per cada habitant.
Els experts alerten que una guspira podria desencadenar un gran foc en el territori per l'acumulació de fusta morta als boscos pels efectes de la sequera i de l'escarabat tumicus. Davant d'això, des del Consell Comarcal del Maresme es demana extremar les mesures de prevenció i davant de qualsevol columna de foc trucar ràpidament al telèfon d'emergències 112.
La norma afecta tant als terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, com també a la franja de 500 metres que els envolta. Especifica que no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura.
Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions es podrà fer foc quan s'utilitzen barbacoes d'obra amb mataguspires. També queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
Les sol·licituds de les autoritzacions per fer foc en zona forestal i en la franja de 500 metres que les envolta s'han de demanar a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura. Durant el període d'hivern, per fer foc a les zones citades no cal una autorització, però sí que s'ha de comunicar prèviament.
La normativa també preveu, només per a l'eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles, com branques d'olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts, la possibilitat de presentar les sol·licituds als ajuntaments. D'aquesta manera, els pagesos només han de fer un únic tràmit al seu ajuntament.
I tanquem aquest bloc relacionat amb la natura i amb el paisatge comentant que demà es fa una nova passejada del programa d'aquest any de passejades per la gent gran de la Diputació de Barcelona. Aquest cop la gent de Calella va a Barberà del Vallès.
En parlem tot seguit amb Joan Ferrer, tècnic d'esports de l'Ajuntament de Calella. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Demà aneu a Barberà del Vallès. Què està previst que hi fareu i què hi veureu?
A veure, en principi anem a fer una passejada com les que fem habitualment amb aquest cicle de passejades de la Diputació i anem a fer una ruta d'uns 8 quilòmetres aproximadament, bàsicament pel terme municipal de Barberà del Vallès. Com a destacable, diria que hi ha l'ermita de Santa Maria de Barberà, que és romànica, que és un edifici singular, molt maco, i, bueno, i evidentment l'entorn, és que sempre és agradable i sobretot compartir amb la gent dels altres tres municipis doncs aquesta activitat esportiva.
Quines altres excursions es fan dins aquest cicle de passejades?
Doncs mira, enguany, bueno, en aquesta temporada, que ens hem estat inclosos al grup dels municipis de la Llagosta, Barberà del Vallès, Sant Joan de Vilatorrada i nosaltres, llavors hem fet bàsicament això, una passejada a cada un d'aquests pobles. Vam fer primer la de Calella, el mes passat vam estar a la Llagosta, demà anem a Barberà del Vallès i ens quedaria pel mes vinent anar a Sant Joan de Vilatorrada, que està ben bé al costat de Manresa.
Quanta gent hi sol participar, més o menys?
Mira, normalment fem un autocar de 55 places i costumem a ser entre 45 i 50 persones sempre. Que de fet és el límit que ens marca la Diputació, no podem passar d'aquestes quantitats.
I, per exemple, la caminada que vau fer aquí a Calella, quan vau convidar els altres pobles, què us van dir?
No, van estar molt contents. A veure, sobretot ens passa molt quan ens trobem que venen municipis de l'interior i aquí tenen la possibilitat de fer una passejada que barreja doncs, muntanya i costa i sempre és molt agraït. A més, vam ensopegar també un dia molt maco. Clar, poder veure les roques, les platges, pujar al far i veure la vista que hi ha des d'allà, pujar aquí dalt a les torretes, bé, doncs és un recorregut que per nosaltres doncs, és molt, molt conegut i molt tradicional, però per la gent que ve de fora és molt agraït.
Quins avantatges aporta el fet d'estar dins aquest programa de caminades per la gent gran de la Diputació?
Bueno, té molts avantatges. Mira, d'entrada et diria que tot el que es faci amb grups de gent gran, evidentment és molt agraït. Hi ha un retorn fantàstic sempre. Habitues a la gent gran doncs, a caminar i, a més, a part de les coses que es van fent de forma periòdica amb el programa d'Esport i Salut, el fet de poder anar a recórrer a municipis de la província de Barcelona sempre és un valor afegit. Llavors això et permet conèixer altres indrets, et permet sobretot compartir-ho amb gent d'altres municipis, de fet es generen amistats molt interessants, llavors segueixen durant l'any veient-se, compartint caminades. Penso que és una experiència molt interessant i molt maca, i molt agraïda sobretot.
També, com diu, també podem sumar beneficis per la salut.
Evidentment, evidentment. A veure, tot el que sigui, ja t'ho dic, que la gent gran doncs, faci activitat esportiva, que en aquest cas parlem de passejades senzilles, però que no deixen de tenir doncs, el seu valor d'activitat física, doncs sempre és una cosa molt, molt, molt recomanable. De fet, hi ha molta gent que prové d'un programa que s'afegeix en aquesta passejada o altra gent que comença amb la passejada i llavors segueix fent el programa. O sigui que per una banda o per l'altra pensem que tot això serveix per dinamitzar doncs, aquests programes adreçats sobretot a la gent gran per evitar doncs, que es quedin a casa o que no surtin o que no passegin. I dic, tot el que sigui sortir fora, caminar i sobretot fer-ho amb aquestes perspectives, amb aquests objectius tan agradables, doncs és molt bo per ells.
I quina de les sortides, o potser sortides també d'anys anteriors, potser ha tingut més èxit?
Ai, no sé què dir-te, és molt complicat. Perquè, mira, inclús sortides que anàvem a municipis on, a priori, semblava que poder no hi trobaríem res interessant, sobretot municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, que dius, caram, què pot haver-hi? Ja, doncs sempre trobàvem recorreguts molt interessants, una ermita, un riu, no? Unes fonts, un salt d'aigua. I, evidentment, doncs, el primer any que vam començar amb aquest programa de la Diputació, que vam visitar els parcs naturals, clar, llavors encara era molt més interessant, perquè no hi ha dubte que anar a un parc natural a passejar sempre és molt, molt, molt agraït, no?
Sens dubte.
Bueno, no te sabria dir quina va ser la sortida més maca, perquè totes, de veritat, totes han tingut alguna cosa o altra a valorar.
Sí, totes tenen el seu punt positiu. Doncs moltes gràcies.
De res. I ho sabeu. Mercès.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. Obrim ara un bloc relacionat amb l'educació, amb diversos temes que tenen a veure amb l'educació. Comencem comentant que el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Obra Social de Caixa han posat en marxa la 8a edició del programa Premsa a les Escoles. Està adreçat a alumnes de secundària perquè coneguin la professió i la funció social que tenen els mitjans de comunicació. La iniciativa arribarà el proper 29 de març a l'Institut Bisbe Sivilla. És un dels 70 centres d'ensenyament de Catalunya que participen en el projecte, que arriba a 3.500 alumnes.
Com treballa un periodista o quin és el procés d'elaboració d'una notícia i quins criteris segueixen són algunes de les qüestions que la periodista Marta Hernández posa sobre la taula davant dels alumnes. Un dels objectius és que els alumnes de quart d'ESO, que potser s'estan plantejant cursar estudis de periodisme o de comunicació, tinguin informació del que representa aquesta professió. També recalca Marta Hernández, es fa especial èmfasi en la desmitificació de les xarxes socials, on segons ella sí es produeix comunicació però no informació.
Donar a conèixer la nostra feina i les opcions i les opcions que tenim els periodistes i els diferents camps en què podem treballar, això és una part important de la xerrada, orientar-los, i hi ha una segona part superimportant i que cada vegada estem incidint més en totes aquestes edicions, i és sobretot desmitificar el tema de les xarxes socials. Cada vegada més els joves pensen que les xarxes socials serveixen per estar informats, i es tracta de dir-los que no, que amb les xarxes ens comuniquem, però que la informació moltes vegades no és ni s'acosta en absolut a la realitat.
Durant la xerrada també es fa un repàs ràpid del codi deontològic que ha elaborat el Col·legi de Periodistes i que dona uns criteris per mantenir l'objectivitat i la professionalitat de les persones que es dediquen al món de la comunicació.
Passem breument sobre el tema de que hi ha un codi deontològic que s'ha de seguir. Clar, no ens entretenim perquè si no seria una xerrada molt avorrida, no? Però que tinguin clar que el periodista treballa seguint doncs, una rigorositat amb allò que diu, amb el respecte cap a les persones que li faciliten la informació, amb tot el tema de la presumpció d'innocència, del secret, no? De les fonts que tenim, doncs, evidentment, hem de deixar molt clar també tot aquest aspecte.
Marta Hernández explica com a curiositat que la majoria dels joves pensen que les xarxes socials són mitjans de comunicació quan en realitat són elements transmissors que serveixen per als mitjans de comunicació i per als ciutadans en general.
Seguim parlant d'educació, de temes relacionats amb el món educatiu, perquè aquest divendres acaba el termini per apuntar-se a un taller organitzat per l'àrea d'educació de l'Ajuntament, on es parlarà d'una comunicació adequada entre els adolescents a l'entorn 2.0.
És un taller que es fa dins la bateria d'activitats que l'Ajuntament adreça a pares i mares. Serà el proper dissabte 25 de març, de 10 a 1, al Centre de Formació Permanent Francesc Grau i Viader. L'objectiu és ajudar les famílies a acompanyar els adolescents en el camí cap a un ús adequat dels entorns 2.0, prevenint l'aparició de conflictes com el ciberbullying, la violència de gènere o el grooming. El taller està adreçat a pares i mares de nois i noies d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Com dèiem, per a participar de l'activitat cal inscripció a l'àrea d'educació a través d'una butlleta que s'ha facilitat a tots els alumnes a qui va adreçat el curs. Cal retornar la butlleta a l'escola o a l'àrea d'educació abans del dia 17 de març.
I per altre costat, com cada any, des de l'àrea també d'educació de l'Ajuntament, es torna a organitzar un concurs de murals sobre la Volta Ciclista a Catalunya al seu pas per Calella. Els alumnes que hi participen són els de cinquè de primària de tots els centres de la ciutat.
El proper dilluns 20 de març es farà l'entrega dels premis en el camió Pòdium, que estarà ubicat a la meta d'arribada un cop acabi l'etapa. Enguany, però, hi ha una novetat. Tots els murals s'exposaran a l'espai marcat entre el 21 i el 25 de març, amb dos dies inclosos. L'horari serà de dimarts a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre, i el dissabte només al matí.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
Continuem endavant, canviem d'àmbit. L'Ajuntament de Calella donarà ajudes per al foment de l'economia local. Seran tres línies de subvencions dirigides a la millora dels locals comercials, a impulsar l'ocupació i l'emprenedoria. Es poden sol·licitar fins al dia 30 de juny.
El primer programa té per objectiu millorar els locals comercials i donar activitat al que estan buits, ja sigui a través d'actuacions de rehabilitació, ampliació, manteniment o conservació o supressió de barreres arquitectòniques. L'import màxim de la subvenció és de 500 euros, que poden arribar als 600 euros si el local en qüestió està ubicat en una de les zones considerades estratègiques. Per fomentar l'ocupació estable, el consistori preveu subvencionar amb fins a 1.000 euros aquelles empreses que contractin persones en situació d'atur, que estiguin empadronades a Calella i siguin usuàries del servei local d'ocupació. El contracte ha de tenir una durada indefinida o d'un mínim de 7 mesos. I amb la tercera línia de subvencions es pretén fomentar l'emprenedoria local. Estarà adreçada a persones inscrites al SOC que es facin autònomes o professionals amb el compromís de mantenir-s'hi durant 7 mesos. L'import màxim de la subvenció és de 750 euros.
I abans de passar a la informació esportiva, encara una notícia que té a veure amb la processó de Setmana Santa, perquè Calella farà aquest any la processó del Silenci de la Llum per Setmana Santa. Ha estat iniciativa d'un grup de calellencs que han rebut la col·laboració del responsable de la parròquia.
Divendres Sant es trauran els passos del Crist a la Creu, la Verge dels Dolors i el Crist Jacent, una talla del mestre artesà calellenc Martorell. Mentre que diumenge de Resurrecció, al migdia i després de missa de 12 i el cant de l'Àngel a la plaça de l'Ajuntament, sortirà la Mare de Déu vestida de blanc.
Els promotors necessiten portadors i gent que els acompanyi, principalment en la processó de divendres a la nit, que serà sòbria i respectuosa.
Jordi Martí ha explicat a Ràdio Calella Televisió que comptem amb un grup de gent que els cobreix el mínim per portar els passos i fer-ne els relleus, però que voldrien assegurar-se una comitiva que n'il·lumini el trajecte, i és que s'anomenarà la processó del Silenci de la Llum.
Que són imatges, sobretot la del Crist Jacent, que té un pes considerable, llavors són 8 persones, en tenim, em sembla, per portar la 12, necessitaríem més gent. I després un altre tema és el tema de la col·laboració en quant a assistència, en quant a donar llum a la processó, que hi hagi un màxim de gent possible per donar llum, perquè aquesta processó, doncs, se li donarà el nom del Silenci de Llum, que és el que hem comentat amb el responsable de la parròquia, mossèn Cinto.
El responsable de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau ja va deixar clar fa setmanes que la processó es farà d'acord amb la tradició catalana. Tindrà un recorregut curt pel nucli urbà que ja està definit. Ho corrobora Jordi Martí.
Sortir pel Portal Gran, agafar a l'esquerra el carrer Romaní fins al carrer Església, circular pel carrer Espècia fins al carrer d'en Batlle, tombar pel carrer Joana i pujar pel carrer Escoles Pies i acabar, o sigui, per el carrer Escoles Pies passar per la plaça de l'Ajuntament on hi hauria un acte i llavors entrar a l'església que van a dintre del temple doncs, amb un cant, podria ser el crec que era un déu, segons em va comentar el mossèn Cinto. S'ha fet un trajecte curt per veure com funciona i per més a més uns carrers que no molestin massa el trànsit i uns carrers que també siguin doncs, una miqueta dients amb el caire, no?, de seriositat, uns carrers diguem-ne del casc antic.
Esperaran a veure quina acollida té aquest any per plantejar-se incorporar altres passos en futures processos. Caldria restaurar-los i tornar a equipar-los, com en el cas del crucifix més gran, al qual ara li falta una part. Els interessats en participar-hi poden contactar amb els promotors trucant a la rectoria.
I passem a un apunt esportiu. Diverses patinadores del Club Patinatge Artístic de Calella han aconseguit pujar al podi aquest diumenge durant el primer trofeu Vall de Mia a Mataró.
Les patinadores calellenques, que ara competeixen dins l'Associació de Patinatge Artístic al Maresme, que aplega també patinadores de Pineda de Mar, van aconseguir pujar al podi a totes les categories que van participar des d'iniciació fins a promoció. En total, 9 trofeus aconseguits. Destaca, per exemple, el primer lloc per a Aileen Paparella a la categoria de promoció 1 i el primer lloc per a Duna Teis a promoció 2 grans. A iniciació C, petits, la patinadora calellenca Marina Pons va quedar primera.
Doncs donada aquesta informació esportiva, anem per la previsió del temps.
Avui jornada amb el cel serè o poc ennuvolat i de cara a demà cel serè. La temperatura mínima serà semblant igual que la màxima. Ens espera un dimecres perfecte per a les activitats a l'aire lliure.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dimarts, dia 14 de març. Trobaran més informació, ja ho saben, a la nostra pàgina web, www.radiocalella.cat, i també a les xarxes socials Facebook i Twitter. Avui hem començat aquest infovespre amb un blog dedicat a la natura i d'aquesta manera també volem acabar aquest informatiu. Paisatge és una de les cançons del disc de Clara Peia, Mímulus, un disc amb nom de vegetal que canta a les pors més conegudes. Avui farem camí amb el cicle d'esport i salut que hem comentat i també des de Ràdio Calella veurem el millor paisatge de Clara Peia. És aquesta cançó. Doncs amb aquesta cançó, amb el millor paisatge de Clara Peia, acabem aquest infovespre. Que passin una molt bona nit.
Si no té un somriure fons de fang, guardaria els moments que em vas estimar. Si el teu somriure fos d'enguix, em marcaria els minuts que et vaig fer feliç. Fa temps que esculpeixo els records, esmolant cada resta que et va fer mal. Descosint totes les meves pors, amoïna aquest gest tan devastant. Paisatge que et vol.